IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ràdio Club. Abismes i certeses de la intel·ligència artificial. Amb Anna de la Salut.
Ràtio és un terme matemàtic que designa el quocient entre dues magnituds amb l'objectiu de comparar-les. Però l'arrel llatina de la paraula també fa referència a la raó, la proporció o la facultat de la ment que calcula i planifica. Aquest concepte, l'any 1949, va inspirar la creació de The Ratio Club, que durant una dècada va plegar joves científics que reunien per discutir qüestions de cibernètica. Emulant l'esperit d'aquell grup, obrim les portes del nostre propi Club de la Ràtio i donem la benvinguda a tothom que hi vulgui entrar. Avui, intel·ligència artificial i creativitat. Jo som Anna de la Salut i això és Ràtio Club. Pot una intel·ligència artificial escriure un bon llibre o un poema que ens commogui? Pot crear una cançó que ens faci vibrar o una fotografia que ens quedi clavada a la retina per sempre? Pot la intel·ligència artificial ser més creativa que l'ésser humà? Veurem en un futur materials originals i únics creats amb intel·ligència artificial? Matarà la creativitat o la potenciarà? En els darrers anys hem vist com les IAs generatives han posat aquest debat damunt la taula, però hi ha artistes que fa dècades que empren eines d'intel·ligència artificial per les seves obres. Per tenir certeses o mirar els abismes més de front, avui parlarem amb dues persones. La primera, Antònia Folguera. Ella és professional i comunicadora especialitzada en art i cultura digital, és comissària del Sonar Més D, el Congrés de Tecnologies Creatives de Sonar, que des de fa anys explora espais compartits entre indústries, innovació i tecnologia. Abans de res, test de Turing.
El test de Turing.
Un record feliç.
Un record feliç. Nadar a la piscina amb els meus cosins quan era petita.
Què et fa sentir trist?
Em posa trista la ignorància de la gent.
Si poguessis inventar qualque cosa que canviés el món, quina seria?
Uau, aquesta és una pregunta molt difícil, inventar una cosa que canviï el món. Jo, mira, amb totes les coses que estan passant a Orient Mitjà, una manera d'esborrar, d'esborrar el que sigui la conseqüència que causa això.
Un llibre, una pel·lícula o una obra que hagi canviat la teva manera de veure el món?
N'hi ha moltes, però també, quan dius què és el que t'impacta, les coses que verdaderament t'impacten, t'impacten abans dels 14 anys. I jo crec que a mi em va impactar Cantando bajo la lluvia, West Side Story, Michael Jackson, Prince, la pel·lícula Regreso al futuro i segurament Madonna i Whitney Houston.
Quin és el propòsit de la vida?
Ara estic buscant algun filòsof que m'agradi que tingui alguna resposta interessant. Mira, estar el millor possible cada dia durant el temps que haguem de viure, sigui molt o sigui poc. L'important és l'aquí i ara.
En una paraula, la intel·ligència artificial és...
fascinant.
Antònia Folguera, la intel·ligència artificial, no sé si ja ha canviat o està canviant o canviarà la naturalesa del fet artístic, de l'art, de com el feim i per què.
Segurament sí. Les novetats o els avenços tecnològics al final sempre empenyen l'art cap a llocs diferents. Ho va fer la fotografia en el seu moment amb la pintura, que és l'exemple que quan l'expliques a la gent és el que entén millor, és... si a la pintura s'havia dedicat a observar i representar la realitat amb la màxima fidelitat possible, evidentment amb la mirada i l'estil del pintor, quan surt la fotografia que representa la realitat molt bé, gairebé tal com és, però no, doncs empeny la pintura cap a l'abstracció i cap a altres llocs. Per tant, la intel·ligència artificial farà, i jo crec que està fent el mateix.
Ara, clar, hi ha aquest auge, sobretot de la generativa, però sembla que s'ha popularitzat entre la gran massa, no, el seu ús, però artistes n'hi ha moltíssims que fa dècades que utilitzen.
Dècades. De fet, mira, els primers ordinadors comercials, entre cometes, van aparèixer als anys 40. Una protointel·ligència artificial no sé si, crec que ja li deien intel·ligència artificial, va sortir a mitjans dels anys 50, com a l'any, no me'n recordo exactament, però posa que fos el 55 o 56. A l'any 1957 es va fer la primera peça de música feta amb intel·ligència artificial. Per tant, la relació de la música i la tecnologia, o la música i la intel·ligència artificial, la música i la tecnologia fa més anys que es relacionen, ve de lluny. I de fet, tots aquests experiments que hem vist fa un parell d'anys, en què cada dia sortien a les notícies com la nova cançó dels Beatles sense els Beatles, i tot això és més vell que anar a peu. Hi ha un investigador barra compositor que es diu David Cope, avui en dia és un senyor gran que té 80 i pico, que ell ja es va fer les seves pròpies aplicacions d'intel·ligència artificial als anys 80, i la seva intenció era fer una aplicació que composés en el seu estil. I ho volia quan tenia allò com un bloqueig creatiu, que li encarregava una composició i deia: "Ai, és que tot el que em surt no val res. A veure si això m'ajuda." I, de fet, durant els anys 80, jo crec que els 90, no recordo molt bé les dates, va publicar una sèrie de discos que es deien Virtual Bach, Virtual Beethoven, Virtual Mozart, que bàsicament eren, eren unes composicions algorítmiques que havien après d'aquests mestres i que produïen les seves pròpies composicions en el seu estil. Per tant, això és realment més vell que anar a peu. El que passa és que a mi em sorprèn que ningú li hagués prestat mai atenció, com Déu mana, que ningú li hagués sacsejat les neurones i digués: "Espera't, aquí hi ha alguna cosa." Vull dir, han hagut de passar 30 anys pràcticament perquè això succeís. Crec que la gent en general no li fa molt cas a les conseqüències que pot tenir la tecnologia, i quan s'espanten i diuen: "Ai, mira què és el que va passar quan va sortir Internet, quan va sortir Napster, ai, mira què és el que..." Llavors es llencen així de cap, sense reflexionar, cap a la primera cosa que passa. Per exemple, les coses del metavers fa 4 o 5 anys, o ja no sé quan era. Això passa.
Què en penses d'aquesta relació, aquest debat que cada vegada està més damunt la taula sobre la intel·ligència artificial com a co-creadora o la intel·ligència artificial com una simple eina?
Mira, com a co-creadora, si mirem l'exemple aquest del David Cope, clarament això hi és des del principi. I jo crec que com a co-creadora és molt útil. No sé si dir-li que és creativa, però sí que t'ajuda a destapar-te una mica els chakras i les neurones, no? I et presenta possibilitats, sobretot a les intel·ligències artificials. Bé, clar, jo no faig música, però sí que escric molt. Llavors, aquestes intel·ligències artificials conversacionals, com podrien ser les basades en GPT o altres, sí que fan una mica, quan t'encalles, allò, si fas un ping-pong d'idees, t'ajuden a fluir. Fer-les servir perquè et facin la feina, doncs no, crec que no està bé, no és ètic. Però sí que allò, espavilar-te una mica, donar-te informació que potser tu no t'imaginaves, o inclús ajudar-te a explorar àrees de la teva imaginació que d'una altra manera no podries. Jo en això ho trobo molt útil com a cosa co-creadora. Hi ha molts artistes que s'ho han agafat així des del principi. Sobretot els primers que fa, jo què sé, 10 o 12 anys van començar a emprar les primeres eines així com fàcils d'utilitzar que apareixien, per exemple el TensorFlow de Google, o bé el Wikinator, que serveix també per fer instruments, crear interactivitat. Crec que ja s'ho agafaven com a... Els artistes que experimentaven amb això s'ho agafaven com... Bueno, aquí tinc un element que fa coses i jo aquestes coses les agafo i les porto al meu terreny. No sé.
Els límits entre la ficció i la realitat, això s'ha debat molt, però també hi ha damunt la taula el tema dels drets d'autor, precisament parlant d'aquesta cocreació. Jo no sé quina postura tens en aquest sentit de totes aquestes obres que ara ho veiem constantment generades amb intel·ligència artificial.
Això, a mi, com que no tinc ni idea de lleis, cada vegada que opino sobre això em puc ficar en un terreny molt pantanós, però jo et dic el que penso. És que com dilemes o... Sí, dilemes sobre els drets d'autor hi han estat sempre. Des de fa molt de temps. I potser en el lloc on sempre és més transparent és el món de la música. Crec que hi ha temes pel que fa a la propietat intel·lectual dels artistes que fa molts anys que s'arrosseguen i que no estan ben resolts. Per exemple, el tema del sampling, que és un meló que s'obre amb el hip-hop i que porta una sèrie de reptes i de problemes que des de la indústria de la música se resolen, bueno, com, diguem, com han pogut, bàsicament, que no crec que sigui la manera més òptima. Llavors, què és el que passa quan portes, apareix la intel·ligència artificial i portes aquesta cosa del sampling a l'extrem, a un extrem molt llunyà, perquè ja no treballes en trossets de cançons, no treballes en freqüències, treballes amb dades, i això fa que puguis entendre la música i puguis entendre el so d'una manera completament diferent com ho feies ara. Llavors, quan hi ha portes que, les, que, diguem, que la part més senzilla del problema no la resol bé, ara el problema se't fa més gros. Com ho fas? Llavors hi ha una altra cosa, que és el coneixement. És a dir, hi ha molts pensadors que entenen el llenguatge com a tecnologia i el llenguatge no té drets d'autor, no té propietat intel·lectual. El llenguatge l'utilitzem tots els dies i evoluciona. Imagina't que en algun moment la gent li comença a posar copyright a les paraules o a les frases o les estructures sintàctiques. És que no haguéssim avançat com a civilització, ja no dic com a societat, com a civilització. Llavors, o la mateixa cultura, és a dir, nosaltres som el producte de tot allò que hem absorbit. Música, literatura, cinema, cançons, xerrar amb els altres, llegir el diari, veure la tele, no sé, anar a exposicions, veure coses pel carrer, tot això ho passem a incorporar al nostre dataset, al nostre espai latent del cervell. Llavors, totes aquestes eines d'intel·ligència artificial estan inspirades a com els humans funcionem. Llavors, el dataset aquest que es fa servir per fer música, fer llibres amb intel·ligència artificial, fer pel·lícules amb intel·ligència artificial, sí, té uns drets d'autor, o sí, té una propietat intel·lectual que crec que ningú la nega, però com la manegues? Això és molt difícil. Llavors, jo crec que els artistes tenen el dret a dir, a demanar que la seva obra no formi part d'aquests datasets públics, tenen tot el dret, però també penso, és a dir, si jo fos artista i la meva obra no formés part d'aquests datasets, estaria ofesa perquè voldria dir que sóc irrellevant. I també voldria dir que no passaria a formar part de la cultura i que no passaria a formar part d'aquesta cosa que ens engloba a tots. Perquè al final amb l'art, sigui de quin estil sigui, és igual si és música, si és cine, acaba formant part de nosaltres. Quan l'autor la crea, quan l'autor fa una pel·lícula o pinta un quadre o fa una cançó, segurament que ho fa per ell, segurament que ho fa perquè té incontinència creativa i no sap cap altra manera d'existir al món, però aquesta música acaba formant part de la vida de la gent. Si tu no vols pertànyer a aquest dataset col·lectiu, vol dir que no vols formar part de la cultura, que no vols formar part de la vida de la gent. El que sí que és veritat també, i tenint en compte que a l'art i a la cultura hi ha moltes professions molt precaritzades i que normalment l'artista és com una figura petiteta així que porta tota una indústria a les seves espatlles i que al final és el primer i és l'últim, evidentment que s'han de buscar solucions perquè els artistes guanyen diners i es guanyen la vida amb la feina que han fet.
És un debat complicat perquè ja l'arrosseguem des de fa molt de temps. M'ha agradat molt, per cert, aquesta pel·lícula de ciència-ficció que podria ser això de posar copyright a les paraules. És un molt bon argument per començar a estirar. Sigui com sigui, l'art sí que ens ajuda a reflexionar sobre les grans qüestions que ens afecten a la humanitat, i ara també ho està fent precisament amb la intel·ligència artificial, i el sonar merder no és un bon exemple. Quines creus que són les grans reflexions que heu tret?
Jo crec que una de les coses que n'hem tret, i que era potser la frase que més es repetia a les diferents sessions, era: no s'ha de tenir por, no s'ha de tenir por, cap ni una. Al contrari, és, jo crec que tot el que està passant és una invitació a familiaritzar-se amb una tecnologia que està canviant el món i està canviant la manera en què percebem les coses, està canviant la manera en què treballem. És a dir, també penso que els humans són lliures d'anar-se'n a viure a un bosc i ignorar totalment tot el que passa. Això està molt bé, si en teniu ganes, està bé. Però per seguir vivint, diguem, en societat, doncs està bé apropar-s'hi. I a part, crec que cadascú ens hi podem apropar a la intel·ligència artificial de la nostra manera, amb allò que ens resulta útil. I no sé, que és divertit, que no cal tenir por. Però s'ha d'anar amb cura. O sigui, jo tampoc no sóc super tecnofílica, s'ha d'anar amb cura. I l'única manera de no tenir por, i l'única manera de fer-ne un bon ús, i l'única manera, la manera de protegir-se del big tech, d'aquest sistema feudal tecnològic en el que ens trobem, és coneixent. Sense conèixer, no hi haurà manera.
El coneixement, l'educació, sempre, sempre surt al llarg d'aquestes converses que hem anat tenint, i ara ja això és previsió, però és una miqueta veurem què passarà. A llarg termini, és difícil de dir, què esperes veure en els propers 10 anys en matèria de creació artística, de música, d'art, relacionat amb la intel·ligència artificial?
Mira, jo crec que la intel·ligència artificial ja està com integrada a molts processos per fer coses més fàcils, més ràpides, millor, fer coses que tu no pots fer com a persona humana, perquè la intel·ligència artificial té més memòria que tu i va més ràpid buscant les dades. Segurament hi haurà, milloraran moltes coses, segurament, però crec que en els pròxims 10 anys la intel·ligència artificial estarà integrada en moltes aplicacions, processos, etc. Sobretot estarà integrada en extreure inputs del món. Inputs. A veure, com ho explico fàcil? En els pròxims 10 anys, és una cosa que ja està passant, però està canviant la manera en què ens relacionem amb les màquines. Durant molts anys hem après a relacionar-nos amb les màquines amb el seu llenguatge. I això és fent servir el teclat, fent servir el ratolí, aprenent com funcionen les aplicacions. Quan han aparegut els telèfons intel·ligents, ens hem après a relacionar-hi en formes que també hem dissenyat els humans, fent swipe, scroll, tocant, etc. Això és el llenguatge de les màquines. Ara les màquines estan començant a aprendre el llenguatge de les persones, que és la veu, els gestos, la mirada, etc. Llavors, crec que la intel·ligència artificial servirà per agafar inputs del món, imatges, sons, olors, coses, i que la tecnologia que ens portarà totalment cap a un altre lloc, que ara la gent ha deixat com fer-li cas, que serà tot el que relaciona amb la realitat virtual. Realitat virtual augmentada, li ha que li agrada dir XR, Extended Reality, a mi m'agrada dir-li computació espacial, que crec que és la paraula tècnica que defineix de quina manera interactuarem amb les màquines, amb interfícies gairebé invisibles que portarem posades al cos. Auriculars, rellotges, és a dir, l'ordinador deixarà de ser aquesta cosa que tenim a sobre de la taula, i el mòbil, això tan gros que portem a la butxaca. Els primers que han apuntat d'una manera molt transparent a això és Apple amb les seves Vision Pro. Ho han dit: mira, el que et presentem és un ordinador que portes posat al cap. Que tot i així encara és massa gros, encara és massa ortopèdic i tot això. Però, evidentment, tots els avenços tecnològics potents, ja fa estona que s'estan cuinant, només esperen quin és el millor moment de llançar-los al món. Perquè hi ha coses que no es poden llançar abans que la societat estigui preparada.
Antònia Folguera, moltíssimes gràcies per aquesta estona tan nostres.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Amb una panoràmica general sobre la intel·ligència artificial i la creativitat, em deman específicament sobre la fotografia i, per això, visita el taller de Joan Fontcuberta, un dels fotògrafs catalans amb més projecció internacional. És professor, crític i teòric de la imatge fotogràfica i amb la seva producció artística sempre qüestiona la veritat que se li suposa a la imatge fotogràfica i també la seva capacitat per suplantar el món real. Fontcuberta és Premi Nacional de Fotografia i d'Assaig i també recollia l'any 2013 el Premi Internacional de Fotografia Hasselblad, considerat el Nobel d'aquesta especialitat. Fa dècades que fa feina amb eines digitals i d'intel·ligència artificial. Abans, com sempre, comprovam si és màquina o humà amb el test de Turing.
El test de Turing.
Un record feliç.
Jo tranquil·lament, sota d'un cirerer florit, escoltant el brunzit de les abelles.
Què et fa sentir trist?
La guerra, la destrucció, l'odi.
Si poguessis inventar qualque cosa que canviés el món, quina seria?
Canviar el món? Ni idea, no sé. No sóc massa humil per intentar canviar el món jo tot sol.
Un llibre, una pel·lícula o una obra que hagi canviat la teva manera de veure el món?
Blade Runner.
Quin és el propòsit de la vida?
Deixar empremta, intentar que els que segueixin trobin un món millor.
En una paraula, la intel·ligència artificial és...
Deus ex machina.
Joan Fontcuberta, la fotografia menteix, és una de les seves teories, per tant, la intel·ligència artificial també ens menteix?
El tema no és tant de si la fotografia menteix, sinó de com les imatges constitueixen una ficció per ella mateixa. I aleshores les imatges fetes amb qualsevol procediment, siguin les imatges fetes amb la mà, dibuix, les imatges fetes amb la llum, la fotografia, o les imatges fetes amb algoritmes, la fotografia d'intel·ligència artificial, sempre seran representacions que intenten suplantar la realitat sense ser-ho. Podríem inclús remetre'ns al vell mite de la caverna platònic, no? Les imatges són aquelles ombres que medien entre nosaltres i el món, però no són el món. El problema és que nosaltres ens enganyem i identifiquem aquestes imatges amb les coses mateixes que representen, no? I d'aquí ve tota aquesta confusió a l'entorn del realisme, i sobretot del realisme fotogràfic.
Del realisme fotogràfic i de la veritat, de la ficció, de l'ambigüitat, del dubte, de l'ètica humana fins i tot, són qüestions que ha tractat, que han marcat la seva línia de pensament. Com creu que la IA pot augmentar o contribuir precisament en aquest mite, no? de la caverna que mencionava, aquesta percepció de la veritat?
Des de certes perspectives, diguem-ne, procedents de la fotografia documental, del fotoperiodisme, inclús del periodisme en general, s'està denostant la intel·ligència artificial perquè crea confusió, perquè permet que algunes imatges es confonguin amb el que fins ara han estat els resultats d'una càmera, no? D'una càmera fotogràfica. Jo entenc que aquest és un plantejament erroni, perquè caldria donar-li la volta. No és que la intel·ligència artificial introdueixi ara una anomalia en la nostra percepció de les imatges, sinó que l'anomalia existia abans, quan, com deia, les imatges eren reemplaçaments, diguem-ne, literals de la realitat. Aleshores, per mi, el que està produint la intel·ligència artificial és un treure'ns la bena dels ulls, és fer-nos adonar de fins a quin punt estàvem vivint en la inòpia, estàvem vivint en una situació d'ingenuïtat, no? Aleshores, això moltes vegades resulta dolorós, perquè estàvem molt confortablement assentats amb aquesta confiança en les imatges i de repent ens adonem que hem de desconfiar. I haver de desconfiar, viure en la sospita, representa una actitud incòmoda, no? Una actitud de beligerància, de reacció, no de passivitat.
I tot això en un món en què la reflexió i el pensament crític ja de per si no s'adonen molt, no?
Estem en una situació, jo diria, caracteritzada per dos factors. Per una banda, la polarització i els extremismes, i per altra banda, la desinformació. Aquesta desinformació és produïda per moltes circumstàncies, en part també perquè aquella utopia de que internet havia d'incrementar, afavorir la democràcia, s'ha vist, desgraciadament, negada per la forma com les xarxes socials funcionen, com les utilitzacions d'internet doncs no condueixen a més participació, sinó al revés, a més control dels ciutadans, com això ha afavorit l'emergència d'aquest concepte de la postveritat, de les fake news, de la realitat alternatives, etc. No? O sigui, estem en una situació on ja no hi ha unes úniques fonts emissores d'informació, de dades, sinó que tothom pot ser emissor. Això que en principi podia ser democràticament positiu, ens donem compte de que amb aquestes noves tecnologies el que fa és crear molt soroll mediàtic, molt soroll propagandístic i, com deia, molta desinformació. No? Vivim en bombolles on només rebem la informació que volem sentir, la que corrobora el que ja pensem, i això exclou altres punts de vista, exclou la mirada de l'altre, no? I d'aquesta manera ens tanquem amb unes posicions extremes sense que hi hagi un diàleg, sense que hi hagin consensos, no? Aleshores, jo crec que en aquesta tessitura és on artistes i activistes han d'actuar amb treballs que sacsegin la consciència dels ciutadans i els hi facin entendre que han de superar, han d'anar més enllà d'aquest tipus de constriccions. No?
Creu que és una oportunitat que ens pot servir això, precisament per això que dèiem, la reflexió, el pensament crític s'han anat abandonant de cada vegada més, però no sé si aquest fet de tenir la revolució de la intel·ligència artificial, tots aquests dubtes i totes aquestes qüestions que ens planteja, no sé si això ens pot generar una ocasió per dubtar més, per pensar més i al cap i a la fi fer-nos millors persones.
Cada vegada que hi ha hagut una tecnologia revolucionària s'han suscitat moltes alarmes. Al llarg de la història ho veiem, l'electricitat, per exemple, doncs, o el telègraf, o qualsevol, o el món digital, no? Perquè doncs, afectava la forma de comunicar-nos, la forma de viure, afectava el món laboral, etc. No? Recordem els ludites que destruïen els telers perquè els semblava que aquest avenç, aquesta modernitat, en el fons representava un perill per la força humana de treball. No? Aleshores, és cert, cada vegada que hi ha hagut un fenomen d'aquestes característiques hi han hagut com recances. Ara bé, el tema és la por a la intel·ligència artificial està fonamentada, és a dir, la intel·ligència artificial suposa una revolució tecnològica que supera amb escreix totes les que hi ha hagut fins ara? Aquest és un debat que està sobre la taula, no? Jo tendeixo a l'optimisme, sóc un tecnooptimista i penso que doncs, des de la roda fins al motor d'explosió, la informàtica, etc., han sigut avenços que han millorat la humanitat. I això no treu que s'hagi tingut que pagar moltes vegades un preu, és a dir, sempre hi ha beneficis, no? Guanys i pèrdues, i aleshores es tracta de posar a la balança què ens pesa més, no? I, a més, afegiria que la tecnologia no ens ha de fer mai por per ella mateixa, ens ha de fer por als humans que l'utilitzen, la manera com aquesta tecnologia s'aplica a unes disciplines o un tipus d'activitats o altres. No? Per exemple, si la intel·ligència artificial ha de servir perquè l'exèrcit israelí determini en quin barri viu un líder de Hezbollah i aleshores serveixi per destruir tot aquest barri, per assassinar una persona, però amb unes víctimes col·laterals de centenars d'innocents, doncs, evidentment, la intel·ligència artificial no és positiva. Ara, si la intel·ligència artificial ha de servir per millorar la nostra salut, per millorar les nostres capacitats de predicció de desastres, no? De meteorològiques, d'huracans, etc., doncs hi ha un àmbit d'aplicació que és altament positiu per a la humanitat. Del que es tracta és de desenvolupar aquesta tecnologia intentant minimitzar les conseqüències negatives i al revés, doncs, enfatitzar tot allò de positiu, de benefactor que pot tenir per el conjunt de la societat.
I entrant en matèria, en el món de l'art, el món artístic, està reflexionat sobre això, la capacitat de representar i suplantar aquest món real, l'objectiu que vol generar amb l'espectador, ja sigui amb intel·ligència artificial o sense, és l'essència és la mateixa sempre?
El tema, m'agradaria insistir, que és per què ens serveixen les imatges. Jo crec que el procediment, la manufactura d'aquestes imatges és un aspecte secundari. I des del meu punt de vista, les imatges són el pont entre nosaltres i la realitat. És una manera que ens serveix per arribar a conèixer allò fora de la nostra consciència. No? Aleshores, aquests ponts, les imatges, les paraules, són imprescindibles perquè sense ells ens quedem sense accés al món. Aleshores, aquestes imatges han d'existir. El que passa que aquestes imatges no s'han de desbordar, no s'han de desquiciar. El problema és que hem arribat a un moment de tsunamis icònics. No? Hi ha un allau tan impressionant, tan massificat, hi ha una proliferació tant d'imatges que arriben pràcticament a ofegar-nos. No? Aleshores, té que haver-hi com una actitud de contenció crítica respecte a aquesta situació. Hem de tornar a fomentar una educació en l'imatge, però en un moment en què les imatges ja no són només elements que ens arriben, sinó que nosaltres ens hem convertit també alhora en prosumers, no? en productors i en consumidors d'imatges. Parlo, per exemple, de l'homo fotogràficus. No? Després de l'homo sapiens arriba l'homo fotogràficus perquè encara que no vulguem i no ens en donem compte, tenim a la butxaca un dispositiu amb el que estem constantment fent fotografies i utilitzem aquestes fotografies d'una manera espontània i natural per establir lligams, per connectar-nos amb els altres. No? És a dir, que la imatge, cada vegada més, degut a la facilitat que ens aporten aquestes tecnologies, esdevé un llenguatge natural de comunicació, de mediació, de relació amb els altres. No? Aleshores, això és positiu. El que passa que com més coneixem aquest llenguatge, com més l'analitzem, com més aprenguem a desxifrar-lo, doncs més útil ens resultarà. No? O sigui, el que es tracta és que nosaltres dominem les imatges i no les imatges ens dominin a nosaltres. D'alguna forma hauríem d'intentar recuperar la sobirania sobre les imatges.
En aquest cas, en què recuperem la sobirania de les imatges, la intel·ligència artificial, no sé si ja passa ara, pot servir per potenciar ja no només aquest pensament, sinó també la creativitat?
S'està produint una situació bastant paradògica que resulta irònica, fins i tot divertida, però que pot resultar molt perillosa. I és que les imatges algorítmiques, les imatges generades amb intel·ligència artificial, es basen, aprenen, a partir de les imatges reals que s'han creat fins ara. Però estem en un punt d'inflexió en el qual les imatges procedents d'algoritmes superen amb escreix les imatges que es produeixen amb sistemes òptics, amb càmeres convencionals. No? I aleshores el que està passant és que aquestes imatges produïdes per la intel·ligència artificial comencen a constituir els repositoris que eduquen una altra vegada la intel·ligència artificial, amb la qual es produeix com una espècie de bucle pervers de que millor, si aquesta tònica no és frenada o no és corregida, doncs la intel·ligència artificial aprendrà de la pròpia intel·ligència artificial, creant unes al·lucinacions absolutament esparverants.
Vostè fa anys ja que va començar a fer feina amb intel·ligència artificial. En quin punt utilitza una primera eina d'intel·ligència artificial?
Vaig fer una exposició en un museu a Múrcia, a la Sala Verónicas, on el títol de l'exposició era Nemotipos. Nemotipos, Nemo és en grec ningú, el capitán Nemo de Jules Verne, per exemple. Aleshores, eren imatges d'apariència fotogràfica o realistes on no s'havia utilitzat els dispositius tradicionals de la fotografia, la càmera, el revelador, la pel·lícula, etc., la llum. Aleshores, hi havia treballs de finals dels 90 o inclús de començaments dels 90, quan va començar a haver-hi softwares de realitat virtual o de modelació en 3D, etc. No? La intel·ligència artificial ha conviscut amb nosaltres des de fa molt temps. El que passa que no ens donàvem compte, no sabíem que allò era intel·ligència artificial. Potser eren encara algoritmes rudimentaris, però ja eren l'embrió de l'actual intel·ligència artificial. Hem començat a parlar, s'ha convertit en un tema d'actualitat, quan s'han donat dos factors. Per una banda, l'aparició del xat GPT, que ha deixat enlluernat a tothom, que és un tipus de sistema que a partir de llenguatge natural som capaços d'obtenir textos coherentment plausibles, i l'aparició dels primers programes text-to-image, és a dir, els programes de difusió, els programes transformadors, que es diuen, que a partir d'un prompt, unes instruccions de paraula, doncs obtenim una imatge també realísticament molt satisfactòria. I aquest tipus de programes, que abans eren doncs, eines molt sofisticades, només a l'abast d'experts, ara són de domini públic. Les tenim gratuïtament a internet, podem jugar amb elles i realment els resultats són espectaculars. No? Aleshores, això ha donat a l'opinió pública la idea de que la intel·ligència artificial era algo molt recent. Recent en quant al seu accés, però no és recent en quant al seu origen. No? Aleshores, jo ja et dic, he estat experimentant amb aquest tipus de tecnologies fa dècades. No? Ara bé, si parlem de la intel·ligència artificial ja a un cert nivell de refinament, doncs caldria recordar que l'any 2016 un enginyer informàtic canadenc de Montreal, que es diu Ian Goodfellow, va idear els primers algoritmes GAN, que és Generative Adversarial Networks, que encara eren sistemes, no diré rudimentaris, però complexos i que requerien la connexió amb servidors molt, molt potents i que tenien doncs, unes certes limitacions perquè s'havia de treballar amb repositoris iconogràfics monumentals. No? És a dir, que si aquesta tecnologia comença a funcionar el 2016, juntament amb una altra artista amiga i informàtica, que va ser la Pilar Rosado, i que em va posar en coneixement d'aquest tipus de tecnologia, nosaltres, dos anys després, ja hi estàvem treballant i, em sembla que va ser el 2019, publicàvem ja un llibre amb obres i una exposició amb obres fetes amb aquesta tecnologia. No? El que em sembla realment espectacular és com des del 2019 al 2024, és a dir, en només 6 anys, la perfecció, la capacitat resolutiva d'aquest tipus de sistemes ha evolucionat d'una manera però brutal. No? És a dir, del que obteníem en aquell moment, el que s'obté ara, és de la nit al dia. I aquest creixement, aquesta perfecció, és evident que serà exponencial. No? Hi ha programes que pertanyen a grans empreses informàtiques que dediquen molta inversió a la recerca i al millorament d'aquests sistemes, però també n'hi ha altres que són softwares amb codi obert que permeten la implementació dels usuaris amb comunitats que cada setmana s'estan obtenint doncs, millores o perfeccionaments de determinats detalls. Aleshores, això està creant realment un avenç i un potencial extraordinari.
És mal de dir, no sé cap on anirem, però és increïble l'avenç que ha passat, i jo no sé si això també implica en aquest curt temps que s'hagi de regular, que hi hagi d'haver una normativa, s'estan plantejant a nivell europeu aquest tipus de lleis. Com creu que s'hauria de tractar específicament la creació artística en aquesta legislació? No sé si els riscos de tot això superen els beneficis que hi puguen treure.
Aquest és un tema de una mica de tecnoètica que és més competència dels polítics i dels entesos amb aquestes matèries. No? És evident que des de les administracions públiques doncs hi ha una certa preocupació, una sensibilitat respecte a aquest tema i s'estan fent intents. Per exemple, en l'àmbit de la imatge doncs, es proposa que quan una fotografia o una imatge estigui feta amb intel·ligència artificial hi hagi alguna mena de marca d'aigua, algun element que ho identifiqui com a tal, no? Potser són consells molt o normes laudatòries que podríem estar-hi més o menys d'acord, però jo no les veig viables a llarg terme, no? Quan, per exemple, va aparèixer Photoshop, també des de diferents estaments fotoperiodístics que regulaven, diguem-ne, l'ètica informativa, la deontologia, doncs demanaven que quan una imatge publicada en un diari hagués estat tractada en Photoshop hi hagués algun tipus d'indicació que previngués el lector d'aquesta circumstància, no? No es va complir mai, no? És a dir, que aquest tipus d'autoregulació, per desgràcia, és posar portes al mar, no hi haurà manera, no? Però expressen almenys una preocupació respecte a aquesta, una situació que ha irromput així d'una manera molt brusca i ha deixat enrere totes les reglamentacions, per exemple, tot el dret del copyright, dels drets de tot això, ha quedat absolutament desfasat perquè els legisladors sempre van a pilota passada, sempre legislen, creen normatives per coses anteriors, però quan el món està avançant tan de pressa, les lleis, la reglamentació queda endarrerida, no? I aleshores hem de fer esforços per intentar més o menys posar-nos al dia. Això és necessari, però per mi l'urgència és sobretot d'educació visual. O sigui, crec que s'ha de fer molt més esforç per sensibilitzar, per educar, per fer que els ciutadans entenguin el poder de la imatge, siguin capaços de calibrar l'efecte que poden tenir amb ells, siguin capaços de dubtar, de... És a dir, que així com deia abans, som productors d'imatge i les fem servir per parlar, encara no tenim un esperit crític per saber de quina manera aquestes imatges ens afecten i com podem reaccionar o com podem controlar aquest efecte.
L'educació, sempre el punt de mira, és un dels puntals clau per reflexionar, per avançar. Joan Fontcuberta, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, com sempre.
Gràcies.
Ràdio Club, un podcast d'Anna de la Salut per a IB3 Ràdio, amb la col·laboració tècnica de Toni Cardell. Totes les músiques i recursos sonors que heu sentit han estat fets amb intel·ligència artificial. Tots els episodis disponibles a la web i a l'app d'IB3. Un especial agraïment a Marina Cànovas, a Joan Fontcuberta, a Antònia Folguera, al Sonar Festival i a IB3 Ràdio.
Yeah.
IB3 Podcast. Un món de sons.